Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Ministeri d'Educació estudia incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular en la preinscripció escolar. D'aquesta manera, les famílies que ho desitgin podrien matricular els seus fills perquè se'ls escolaritzi utilitzant el castellà com a llengua principal. I encara en l'àmbit d'educació hem sabut que el mateix ministeri, encapçalat per Íñigo Méndez de Vigo, ha ampliat la investigació sobre el possible adoctrinament, diu, en els llibres de text de Catalunya i ha demanat l'aval de la Reial Acadèmia d'Història. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha acusat els líders del procés català d'actuar com a delinqüència organitzada. Així ho conclou un informe lliurat al jutge del Suprem, Pablo Llarena, que assegura que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva són els màxims responsables del referèndum de l'1 d'octubre. En l'informe també apareix la connexió amb l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium com a element per estendre el debat i la mobilització social. Pel que fa als mitjans de comunicació, un dels noms que apareixen en els informes és el del productor i empresari audiovisual Jaume Roures. I hem tingut avui un matí d'intercanvi de retrets a les files de Junts per Catalunya. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, assegura que a Catalunya cal un govern legal i creu, en una entrevista publicada pel diari La Vanguardia, que només Carles Puigdemont pot plantejar un candidat alternatiu a la presidència. En canvi, la portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha volgut esvair els dubtes i al migdia, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, ha assegurat que des del grup parlamentari només es pensa en Puigdemont com a president. A Barcelona, la Guàrdia Urbana ha desallotjat aquest matí un edifici del barri del Raval. 22 persones s'han vist obligades a deixar l'habitatge ocupat des de feia anys, segons els veïns del barri, i que l'Ajuntament de la capital catalana destinarà ara a lloguer social. Els ocupes han admès que no sabien que aquesta era la finalitat. I el govern espanyol ampliarà la prestació als pares de nens amb càncer, coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer Infantil. L'executiu de Mariano Rajoy modificarà al Congrés la llei vigent per cobrir també el període d'atenció domiciliària i no només l'hospitalària, així com altres malalties infantils greus. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, al mirador de l'actualitat, parlarem de la situació política a Catalunya amb poques perspectives encara de saber quan serà la investidura del president de la Generalitat. En el col·loqui ens acompanyaran Toni Florido i Josep Maria Balcells. Abans, el pensament del dia amb Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya.
Aquesta setmana l'Església ha iniciat el període de la Quaresma, que presenta un caràcter penitencial. El dimecres de 16, 40 dies abans de la Pasqua, marca el punt de partida, després de la celebració del Carnestoltes, que vol dir deixar de menjar carn i que en realitat s'han convertit en signe de consumisme sense la càrrega important que tenia anteriorment. Les pràctiques quaresmals són, a més de la pregària, el dejuni, l'abstinència i la immolnia. Dejuni i abstinència han perdut sentit per a molts cristians. Es menystenen o es consideren totalment secundàries. Per altra banda, la societat les atorga molt valor com a conductes que afavoreixen mantenir la línia, regular l'alimentació en benefici de la salut, etc. Aleshores, per què per uns dejuni i abstinència són pràctiques bones i per altres prescindibles? La diferència rau en un tema clau. Puc fer dejuni i abstinència per una raó física, d'estètica i de salut, però sembla que no tingui sentit fer-ho per un motiu religiós. Això ens podria fer pensar si som capaços de concretar la fe en signes visibles, a més de convertir-los en almoina en benefici dels pobres i necessitats. La motivació és fonamental.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazín Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazín Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. A Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Kruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts de la tarda. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem analitzar el que pot passar de cara a la investidura del nou president de la Generalitat. Un tema que sembla encallat o enquistat. Aquest serà, però, un moment clau per a la necessària normalització de la vida política a Catalunya. Explorarem possibles escenaris amb Carles Puigdemont de president, cosa difícil ara per ara, o amb un altre president o presidenta investit pel Parlament. Les possibles complicacions d'una negociació complexa entre el PDeCAT i Esquerra, o entre Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, és a dir, la majoria independentista, estan marcant, sens dubte, aquesta lentitud en els avenços. Les alternatives, si no hi ha un debat a curt termini, també hi són. Sobretot, la que seria més preocupant, la d'unes noves eleccions, tot i que si es convoquen perquè s'esgota el termini d'una investidura, passarà que tindrem un nou procés i, per tant, un allargament de l'aplicació de l'article 155. Avui tenim una pregunta del dia, com sempre, a radioestel.cat. Sergi, bona tarda.
Doncs sí, bona tarda, Ignasi. La pregunta que avui poden respondre els nostres oients a través del portal de radioestel.cat és la següent. Si finalment Puigdemont no és investit president, qui pot normalitzar millor la situació? La primera de les respostes que poden respondre els nostres oients és que és Elsa Artadi o algú de Junts per Catalunya. La segona de les opcions és Oriol Junqueras o algú d'Esquerra Republicana. I la tercera opció és qualsevol diputat que assumi majoria al Parlament.
Doncs bé, tenen els oients la possibilitat de decantar-se per una d'aquestes opcions o enviar-nos els seus comentaris directes a radioestel.cat. Gràcies, Sergi. I presentem els qui formen avui la taula del nostre col·loqui. Tenim Josep Maria Balcells, militant de Catalunya en Comú, actualment exdiputat de Ciutadans pel Canvi, també periodista. Senyor Balcells, bona tarda, gràcies.
Bona tarda.
També saludem Toni Florido. Avui ens acompanya en aquesta mena de cara a cara, o en aquest col·loqui a dos. Ell és el responsable de l'àrea de defensa del PDeCAT. Senyor Toni Florido, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, senyors, quina és la situació? Portem ja uns quants dies en què ens estem acostumant a no tenir novetats, allò de les últimes hores que sempre ens marcaven en la situació política catalana. Qui vol començar? Senyor Florido, per exemple?
Sí, bé, si fóssim en un moment o en una situació o en un país normal,
doncs, que hi hagués una prolongació de les negociacions per determinar qui és el president seria una cosa vista amb molta més normalitat. Podem enumerar molts casos d'altres països on aquestes negociacions poden ser molt llargues i, de fet, el propi govern espanyol de la darrera legislatura finalment no van fructificar aquestes negociacions i després de 6 mesos es va haver de fer unes noves eleccions. Per tant, si fóssim en una situació normal, això doncs, no seria tan dramàtic. El problema és que aquí el que està passant és que el candidat que vol la majoria independentista, la majoria del Parlament, no es pot facilitar la seva investidura, que seria el normal. Per tant, estem parlant d'una anomalia i a mi m'agradaria que, en comptes de fixar-nos en una qüestió tècnica, de si pot una o no pot per una qüestió tècnica, si es posen d'acord o no els grups parlamentaris, és el fet de l'anomalia democràtica d'impedir que aquell diputat que hauria de poder ser el president s'estigui imposant tots els impediments perquè això sigui així. Això és una qüestió que posa l'estat espanyol en una situació de, en fi, de quarantena democràtica des del meu punt de vista, i jo crec que no podem passar per alt que els ciutadans han votat, han tingut una resposta molt clara en les eleccions i que haurien de respectar sobretot el resultat electoral.
Bé, diferents consideracions. El que passa és que hi ha una realitat, que és la situació de Carles Puigdemont, que no la podem ignorar tampoc.
Sí, però jo, personalment, a mi em sembla que resignar-se a com estan obligant-nos a comportar-nos a nivell de procediments és una cosa que no podem tolerar. Uh-huh. El president Puigdemont es va presentar a les eleccions, és diputat escollit i, sí, per tant, hauria de poder ser investit.
Com ho veu, senyor Balcells?
Jo vull llegir les declaracions de Marta Pascal, precisament. I hi ha
el diari La Vanguardia.
El diari La Vanguardia. Hi ha una reconsideració del discurs habitual que ha tingut aquesta majoria, que dieu, majoria independentista, que no diu exactament avui el que deia fa 2 mesos ni abans de les eleccions. I això vol dir, doncs, que s'està resituant. Quan ella insisteix en que hem de continuar en el marc de la legalitat, en el marc de l'Estatut i en el marc de la Constitució, i diu les 3 coses... Hem de partir d'aquí. Què passa al senyor Puigdemont? El senyor Puigdemont està inculpat i està citat pel jutge per un incompliment de l'Estatut i de la Constitució. Llavors, insistir en que aquest és el president, el candidat, quan això se sap i tothom, i acabarem veient-ho d'aquí pocs dies, això no és viable, però no és viable només perquè algú s'entesta, sinó perquè aquest senyor està citat davant del jutge i no s'ha presentat, ha marxat i ha fugit, i si bé vol lliurar-se d'aquesta citació que té per part del Tribunal Suprem. Estem aquí, i ser realistes i mantenir el poble de Catalunya sense govern des de fa molt de temps, però sobretot des de les últimes eleccions del 21 de desembre, això és entorpir la marxa política i social del nostre país, per culpa d'una persona que s'entesta i d'uns grups polítics que ja no són tan beligerants en aquests moments, ja demanen que hi hagi alternativa, i jo voldrà saber quina és aquesta alternativa. La pregunta que fan avui Ràdio Estel és aquesta. Què sí. pot passar? Quina és l'alternativa?
Tenim diferents opcions. Per cert, Sergi, ens pots dir com va l'enquesta? Em sembla que està guanyant una de les 3 opcions, però no n'hi ha una diferència molt clara. Amb un 43% els oients es decanten per Oriol Junqueras o algú d'esquerra. Ja hem dit que la pregunta parteix de la idea que, si finalment no és Puigdemont investit, qui seria el qui podria normalitzar millor la situació? Per tant, no entrem en la consideració Puigdemont o no. Seria si Puigdemont no.
Bueno, però jo vull, no vull passar per alt el fet pervers, em sembla, de considerar i d'imputar la responsabilitat del que està passant en el president Puigdemont.
Oh, i tant.
O sigui,
el que vostès dos han dit, ja he vist que és un diagnòstic.
A mi em sembla que és evident
diferent.
Que és l'autoritarisme de l'estat espanyol el que ha comportat que estiguem en la situació que estiguem. Nosaltres som
no
en una situació absolutament anòmola, perquè s'està aplicant un article d'una manera arbitrària i considerar la víctima com com a responsable del que està passant, bé, jo entenc que el PP i Ciutadans defensin el 155 i considerin el president Puigdemont culpable, però que també ho faci la gent d'En Comú Podem, no, em sorprèn.
En Comú Podem ha defensat sempre no a la DUI, no al 155, des del primer dia.
Però vostè ni acaba de fer responsable el president Puigdemont.
Ha aclarit que no només Puigdemont,
acabo,
no?
Dient que és, en aquests moments és l'atzucac per normalitzar la situació. I si, de la mateixa manera que en un moment determinat el senyor Mas, el senyor Artur Mas, era un problema per mantenir doncs, l'activitat del govern de la Generalitat i va fer un pas al costat, avui se li demana ja, d'una manera explícita, i m'estranya de que no acceptis això, perquè ho podem llegir, i em sembla que la Marta Pascal ho insinua, que sigui el mateix Puigdemont que faci una marxa, un pas al costat, perquè en el fons és reconèixer que ha de dir no perquè no pot ser.
Jo la diferència, jo entenc perfectament que vulgui fer l'analogia amb el cas del president Mas, però que mentre el president Mas va prendre aquesta decisió per una qüestió voluntària, perquè així va arribar a un acord amb els grups polítics, els grups parlamentaris que havien de determinar qui seria o no el president, aquí no és la mateixa situació, els grups parlamentaris ja estan d'acord que sigui el president Puigdemont.
Però la situació política ho impedeix.
Sí, però per mi és una qüestió, per mi personalment és molt més important defensar la qualitat democràtica del país i no permetre que, perquè és clar, ara nosaltres podem determinar un nou candidat a la presidència que s'adapti al criteri de Madrid i demà passat no el voldran, el tornarem a fer fora i així anirem fent. I aleshores on queda el desig de la voluntat popular,
perquè ja
que
marge...
ha estat molt clar en les eleccions.
Sí, sí,
per tant,
això està clar.
Si cada cop que no li agrada a Madrid
estat clara
un
sense,
candidat...
Sense,
amb una
majoria parlamentària,
sí,
però no una majoria de vots.
Sí, sí, però
tornem
suficient...
a estar igual.
No,
suficient.
Però és una majoria parlamentària per determinar el president.
Sí, sí, sí.
Però no la pot determinar. Aleshores, si cada cop que Madrid considera que aquell candidat no s'ajusta als seus desitjos, el anirem canviant.
Esquerra Republicana...
I estarà tothom estarà a favor de que això passi.
Republic...
A mi em sembla un problema molt important.
Si vostè Madrid es refereix al govern espanyol, a tot el sistema de l'Estat,
bueno,
la justícia
que,
també...
Jo veig que és tot una estructura. Uh-huh. És una estructura de govern... I és una metàfora, no és la ciutat de Madrid, evidentment.
No, ja l'hem entès.
És l'estructura de poder espanyol que ha determinat i ha considerat que aquest president no ha de ser-ho.
Ho diem perquè aquí intervé la justícia, i potser si Puigdemont no és a Catalunya és per la justícia, no?
Sí, però una justícia que va retirar l'ordre internacional contra el president Puigdemont, perquè, clar, allò que a Espanya és delicte sembla ser que no ho és... en lloc més,
no
només a Espanya. Per tant,
no
hi ha aquí una arbitrarietat molt important.
No pateixis que hi tornaran i serà més efectiu. La reclamació, això és el que diuen.
Jo
no
només
sé.
Sé que... Home, patissi que pateixo perquè hi ha gent a la presó
per
càrrecs que són absolutament polítics.
Sí, sí, però intentem no parlar els dos alhora. A veure, senyor Balcells, ara...
No, dic, esteu fent una defensa i sempre l'enemic és el de fora, és el d'allà. Comença ara a haver-hi una certa autocrítica, que a mi ja m'agrada, a dins del grup aquest independentista, la majoria en el Parlament, comencen autocrítica i acceptar que les coses són com són, no com voldríem que fossin. I són com són, aquest és el realisme polític, i no podem marxar del realisme polític. Podem somiar truites, però la política no es fa somiant, es fa prenent mesures que siguin viables. Jo vull recordar que el dia 6 i 7 de setembre jo estava al Parlament perquè vaig voler-hi anar, el que va passar al Parlament de Catalunya en aquell ple, saltant-se tot el Consell de Garanties Estatutàries, l'Estatut, la Constitució, saltant-s'ho tot, això és anar contra la norma que ens hem donat nosaltres mateixos, contra les normes de funcionament democràtic que s'havia donat al Parlament. D'això no hi ha autocrítica encara, avui, en els grups majoritaris.
Ha estat avalat,
no ha estat
judicialment.
Avalat.
Ha estat avalat, s'ha dit que
es podia anul·lat.
Fer. Ha estat anul·lat
l'aprovació de la llei.
Ha estat anul·lat el contingut de la llei que es va aprovar.
Però el procediment de votació està avalat.
El constitucional ha dit que no, que era nul.
No.
Qui ho ha de dir?
No, el procediment per
el
poder fer aquella votació...
El Consell de Garanties Estatutàries van dir que no es podia fer.
Sí, però després es va portar... I resulta
lloc,
que després...
Lloc,
sí, home, sí, després es va dir que aquest procediment era absolutament legal.
Que no,
sí, el
que
contingut
no,
és... El contingut,
sisplau.
El contingut, evidentment...
Ni el contingut
perquè
ni la manera.
El TC no...
No l'accepta. No, aquí hi ha dues coses, em sembla que són sobre el procediment. Hi ha dues coses. Una és l'aprovació en lectura única, em sembla, que, és, que això sí que és el que ha tingut, tot i que no est, els lletrats no ho avalaven, no és vinculant tampoc el que deien els lletrats. Però una altra cosa és el contingut, efectivament, que el contingut és una llei de transitorietat i una, són lleis de desconnexió, diguéssim, que evidentment el Tribunal Constitucional no les ha assumit.
A mi, la veritat és que em sorprèn que les forces polítiques, que teòricament són les que han defensat els drets polítics de forma una mica més vehement a la història del país, jo ho reconec, ara tinguin aquest posicionament tan conservador, de dir, hem de ser realistes, no hem de somiar truites, no podem sortir dels marges que dicten.
Es refereix vostè també a Esquerra Republicana, a part dels comuns?
Jo em refereixo al que ara està dient aquí el company, jo ho entenc. Però és un discurs completament conservador.
Sí, és que la revolta en aquests moments resulta que porta gent a la presó i avui diuen alerta, no prenem cap mesura, diuen des d'Esquerra Republicana i del PDeCAT, diuen no prenem cap mesura que pugui suposar que hi hagin més víctimes de les que,
Això no ho podrem evitar. No ho podrem evitar perquè no es tracta
de... No fem res més que pugui accentuar això.
És una versió personal. Jo estic parlant com a Toni Florido. Sí, la qüestió és que creure, la meva interpretació no és la seva, jo sóc del PDeCAT. La qüestió és que creure que fer segons què evitarà la repressió és ser molt ingenu.
Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen Toni Florido del PDeCAT i Josep Maria Balcells dels Comuns. Avui és un col·loqui amb dos representants polítics dels molts que hi ha i que sempre van passant per aquest programa. Avui amb ells dos es representen una mica dues visions, més possibilista, una independentista, l'altra no, una més possibilista, l'altra doncs més rupturista, tot dintre de la legitimitat política. Jo li pregunto al senyor Florido i també al senyor Balcells si hi ha marge perquè un candidat alternatiu a Puigdemont pugui defensar les legítimes idees independentistes i de la majoria parlamentària sense, si em permet l'expressió popular, esquitxar-se judicialment. És a dir, es pot trobar un president que no tingui causes judicials, això és evident. Vostè diu que acabaria igual. Creu que sempre acabaria igual, però podria ser que no, perquè alguns sectors diuen que no.
Jo és que nego aquesta possibilitat. O sigui, l'independentisme no depèn d'una persona. És una força, és una idea que darrere hi ha moltíssima gent. Per tant,
amb matisos diferents,
la defensarà sempre tota una sèrie de gent, independentment de qui sigui i les circumstàncies en les que es trobi en aquell moment. Però jo em nego a acceptar la resignació perquè ja hem vist com, només amb la simple amenaça, el propi president del Parlament va pagar de la seva butxaca el bitllet d'avió per anar a Brussel·les, per anar a veure un el que semblava que era el candidat a president. Aleshores, si reculem tant, diguem que finalment el missatge que enviarem als electors és que votar no serveix de res, que a Catalunya més val que tanquem el Parlament, que ja ens ho faran tot des de Madrid, i jo em nego a acceptar aquesta situació. Però em nego.
Entre això i un rupturisme no hi ha aquest possibilisme, perdoni, com a alternativa positiva a la resignació.
És que per mi la qualitat democràtica, els principis democràtics estan per davant del tacticisme, i entenc que comentar noms més enllà del que ha decidit la voluntat popular, no fem cap favor en el que és allò principal que hem de preservar, que és el resultat electoral.
La voluntat popular a les últimes eleccions havia votat una llista en la qual el senyor Artur Mas era el número 4. Teòricament, si fem aquesta lògica que diem, el president o el candidat votat per l'electorat era el senyor Raül Romeva. Què van fer els grups majoritaris? Van deixar el senyor Raül Romeva i van triar un altre.
Perquè van voler.
Igual que abans de les eleccions.
Comparar aquella circumstància amb l'actual...
Acabo. Per tant, el fet de que el senyor Puigdemont sigui el primer no vol dir que necessàriament l'electorat exigeixi que sigui el Puigdemont.
Puigdemont era el quart per Girona, em sembla. Exacte. Tampoc era el candidat.
Doncs que busquin el quart i serà tan democràtic com el senyor Puigdemont, si els grups majoritaris ho accepten. El que no es pot fer és a l'electorat vendre-li coses que després hem de fer marxa enrere. És a dir, d'estar a les portes de la independència, trobar-nos a les portes de l'autonomia en aquests moments, no estem ni en les competències autonòmiques, no tenim. I ara el desig, l'aspiració és, diu, recuperem les institucions, recuperem l'autonomia, recuperem... escolta, havíem fet quilòmetres ja i ja estàvem a la implementació de la república per alguns. Llavors, a l'electorat com se li explica això? Ara els hi podem tornar a dir, no patiu, ara farem... Perquè la pregunta que jo em faig en aquests moments és dir, parlem de l'investidura del senyor Puigdemont o de qui sigui, però la pregunta que no s'ha acabat de respondre en cap moment és per fer què? Per fer què? Per tornar a anar a fer muntar la república o per recuperar les institucions i governar aquest país amb els reptes socials i de tota mena que tenim al davant?
Jo segueixo...
Això no s'ha dit.
Sí, segueixo pensant que carregar la responsabilitat a la part feble és fer trampa.
Qui és, o sigui, la part feble?
Sí, la part feble és Catalunya, respecte a l'estat espanyol. Catalunya, no, per què no ha pogut fer un referèndum pactat? Perquè no ha volgut Catalunya o perquè no ha volgut Espanya? Per què ens trobem a la situació que ens trobem? Perquè els catalans volem estar en aquesta situació o perquè hi ha unes circumstàncies que ens obliguen? Aquí tothom se n'oblida de la responsabilitat
tant,
del govern espanyol.
I per tant, què hem de fer? Hem de tornar-hi?
No,
fem un altre
referèndum? Jo ja li dic que prefereixo que, abans de renunciar nosaltres a investir aquella persona que ha determinat l'electorat que ha de ser el president, de tornar a les eleccions. De fet, a mi no m'impressiona haver d'anar a les eleccions tants cops com faci falta, abans d'assumir una renúncia i una...
I passarem quatre mesos més amb el 155.
Espanya ha pogut estar mig any sense...
Quatre mesos més amb el 155.
Sí. Però és que el 155...
Ens queixem tots del 155.
Però és que el 155 ha vingut per quedar-se. Creure que el 155 marxarà...
Està pactat de que
està
un cop constituït el Parlament...
Vostè li dona credibilitat.
Sí, clar,
jo no li dono cap credibilitat. Bueno, quan vulgui,
sí, clar,
quan
llavors...
vulguin, quan un altre cop un polític català vulgui fer alguna cosa que no agradi a Madrid, tornaran a aplicar el 155. Per què no ho haurien de fer? I en comptes de potser fer eleccions...
Si ens assaltem les lleis,
aquest...
sí.
No, bueno, doncs clar, les lleis espanyoles estan fetes perquè ens tinguem captius i no puguem moure'n de... i no puguem desenvolupar la nostra...
Doncs estem...
no, jo sóc independentista i no puc exercir
doncs
la meva llibertat.
Vivim en aquest país, eh? Ens agradi o no. Vivim
bueno, però
aquí...
no ens agrada molt.
Va, doncs
no ens agrada molt i estem
intentant
de canviar-ho, esclar.
Clar, anem-lo canviant. Jo també.
És lo que
el que passa és que el senyor Balcells defensa uns procediments per canviar-ho i el senyor Florida uns altres.
Eh? Jo no dic que no.
No, i tant.
Però
avui el camí de la desobediència legal ja no té sentit. Avui. Ja no sé en un altre moment i en un altre context. Però pensar encara i defensar això, i no, estic completament segur que avui les cúpules de ni Esquerra Republicana ni del PDeCAT ho defensen ja.
Bé, senyors, interessant aquest col·loqui, aquesta confrontació de parers. Tenim, Sergi, pendent una actualització de l'enquesta, perquè jo deia que guanyava l'opció d'Oriol Junqueras, ara la cosa no és així, em sembla, no?
Sí, s'ha mogut una mica al llarg de la tertúlia. Ara l'opció guanyadora és qualsevol diputat que assumi majoria al Parlament, amb el 44% dels vots, Ignasi.
Pot ser un èxit de les dues posicions enfrontades que han trobat aquest consens,
sí,
no? Qualsevol.
Això és el més democràtic.
Sí, exactament. Per tant, amb un, has dit un
44%. 4%, qualsevol diputat que assumi majoria al Parlament. En segon lloc, Oriol Junqueras o algú d'Esquerra, amb un 33% dels vots. I el 22% restant és el Sertadi o algú de Junts per Catalunya.
Doncs bé, interessant això, perquè hi ha un frec a frec. Certament Oriol Junqueras té certa bona imatge també, no?, entre la majoria independentista. Potser ho podria arribar a acceptar Junts per Catalunya, però clar, està ara mateix privat de llibertat.
Però, té un problema, no? Oriol Junqueras tindrà el problema que d'aquí 4 o 5 mesos és molt probable que els inhabilitin, els que estan encausats.
Va, fins i tot encara que quedi en llibertat. Pot quedar inhabilitat i en llibertat.
Però és que això li passarà
pot ser, pot ser
amb ella
president, molts. Pot ser president... però podria ser president per 4 mesos.
Clar, pot ser president a la presó, però no inhabilitat,
això
encara
no
que estigui en llibertat.
A mi no em semblaria malament.
Bé, seria una opció...
Jo he vist que tots els que poden ser candidats a presidir la Generalitat tenen el risc de l'encausament i, per tant, de deixar-ho de fer, per què anar cedint i anar canviant-lo cada 2 per 3. A mi em sembla
no,
que
vingui el senyor Puigdemont
no,
i que se'n vagi a veure el jutge,
clar,
i després vagi al Parlament.
Aquesta és una posició molt fàcil, perquè, esclar, no, que vagi a la presó, que entri, s'entregui a la presó...
Doncs que es quedi a Brussel·les.
Jo veig molt bé
que I que governi des de Brussel·les.
Home, per què no es pot governar Vladivostok des de Moscou i, en canvi, Catalunya no es pot governar des de Brussel·les? És que és absurd. En el món actual es pot governar i no cal anar als despatxos de forma presencial.
Aquesta és una qüestió que sortia al principi que sembla que té difícil recorregut, però, en fi, veurem què passa i els propers dies anirem, espero, sortint de dubtes. Gràcies, sigui el que sigui el resultat final de totes les negociacions. Moltes gràcies, com dèiem, Toni Florido, del PDeCAT, i Josep Maria Balcells, de Catalunya en Comú. Arribem ja a 6:45. Que vagi bé, que sobretot el que passi sigui pel bé del conjunt dels catalans. Adéu-siau.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.